Perdó, vaig a Empordà.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Dani Cortés.
Avui és el dia del gràcies, gràcies, gràcies. Avui és el dia que coneixem les audiències radiofòniques. Nosaltres, però, com que som una ràdio modesta i petita i, sobretot, local, no apareixem a les enquestes, per això avui no podem exhibir una xifra, un número d'oients. Però, com diem sempre, no ens cal, perquè no necessitem un número per saber que us importem, que ens seguiu, que us agrada el que fem, perquè la informació de proximitat és clau i és la nostra passió. Gràcies a tothom que ens escolta. No marxeu mai. Nosaltres lluitarem per mantenir-vos i gràcies a tothom que fa aquesta ràdio, des dels més veterans, en Miquel, en Juli, en Josep Lluís, en Martí, en Clapés, en Gerard, l'Eugènia, l'Alba, en Manel, en Pedro, l'Albert, la Maria, o també les últimes incorporacions, l'Àlex Mata, en Marc Vilà i l'Uri d'Ernest. Ja ho veieu, per ser una ràdio modesta, tenim un equip que ja voldrien molts mitjans grans. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I que es transmet també per Extra FM, a Costa Brava i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí parlarem amb en Jordi Sistac, que és president de la Fundació Bimar, que hi va presentar davant d'una sala de plens plena a Sant Feliu de Guíxols el seu projecte de la residència per persones discapacitades als Estanys, a Platja d'Aro. Un projecte que està tenint molt bona recepció i que començarà a construir-se en les properes setmanes. I volem parlar amb ell, no, de la feina que farà aquesta residència, una residència supernecessària. Penseu que en aquests moments al Baix Empordà només hi ha una altra residència per persones amb discapacitat que acull poc més d'unes quantes desenes de persones, però ho parlàvem amb en Jordi Sistac. De fet, l'entrevista és gravada, la vam gravar ahir. Ho parlàvem amb en Jordi Sistac. Ara mateix al Baix Empordà es calcula que hi ha més de 400 persones que necessiten anar a una residència per persones discapacitades. 400 persones, i ara mateix només hi ha una residència d'aquestes característiques amb unes de quantes desenes de places. Ara se'n farà una altra, també amb unes quantes desenes més, però cal molta feina, i això és el que explicarem amb en Jordi Sistac i també de la feina de la Fundació Bimar. Què és important avui també? Doncs acabar el programa amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella, que ens farà les seves recomanacions culturals i també de llibres, vaja. Notícies d'avui, doncs, que Palafrugell tindrà 6 habitatges socials en un edifici al carrer Ponent gràcies a un conveni amb la cooperativa Sostre Cívic. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. La cooperativa ha adquirit aquests habitatges en règim de cessió d'ús i d'aquesta manera es promou l'habitatge de protecció social cooperatiu al municipi. Es recupera també patrimoni en desús i es garanteix l'habitatge digne i adequat sota un model no especulatiu. De seguida us expliquem aquest projecte, que és el primer de aquestes característiques que s'emprèn al municipi.
Palafrugell tindrà un nou equipament museogràfic al Museu del Suro.
Bon dia. Efectivament, es tracta de posar més elements tecnològics i completar informativament l'espai del museu. Aquesta renovació es fa perquè el material museogràfic actual és el que hi havia quan el Museu del Suro estava al carrer de la Tarongeta, però encara no havien pogut fer front a les despeses del nou material per l'actual, el de Can Màrio.
Gràcies, Pedro Ruiz. La unitat de medicina hiperbàrica de l'Hospital de Palamós celebra 25 anys amb 2.000 pacients atesos. Gerard Escaig.
Bon dia. De les 25.000 sessions que s'han fet, unes 1.600 estan relacionades amb accidents disbàrics de submarinistes i uns 700 per intoxicacions de monòxid de carboni.
El Museu Terracota de la Bisbal acull l'exposició Des de Lledoners, de Jordi Cuixart. Maria Montells, bon dia.
Bon dia. La mostra inclourà algunes de les peces que Cuixart ha elaborat en el taller de ceràmica de la presó de Lledoners. Es podrà veure fins al 26 de gener del 2020.
I el projecte Valor Humà de Castellblatge d'Aro és finalista als Premis Europeus de Serveis Socials.
El projecte Valor Humà de l'Ajuntament de Castellblatge d'Aro està en fase de votació popular per convertir-se en el guanyador dels Premis Europeus de Serveis Socials en la modalitat de cerca.
I ja ho sabeu que aquest cap de setmana va tenir lloc el gran recapte d'aliments. Doncs bé, l'últim recompte deixa 70 tones d'aliments recollits al Baix Empordà. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia. La xifra no arriba a la de l'any passat, però des del Banc dels Aliments reconeixen que va ser molt bo, però que sí que es fregarà. El gran recapte d'aliments de Catalunya és una campanya de recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària. També serveix per donar a conèixer la situació per la qual passa aquest grup arran de la crisi econòmica que estem vivint.
Això és el que passa al Baix Empordà, més enllà de les nostres fronteres i altres notícies. Per exemple, que Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i la CUP aproven la resposta a la sentència amb un text que esquiva el Tribunal Constitucional. Ciutadans posarà en coneixement de la Fiscalia la proposta de resolució aprovada al Parlament, una proposta de resolució que els lletrats de la cambra admeten que no es salta cap directiu del Tribunal Constitucional. El PSOE i Esquerra Republicana es reuniran dijous per continuar negociant la investidura de Pedro Sánchez. Els republicans exigeixen un calendari de taula de diàleg entre governs per facilitar la investidura. I la notícia greu d'ahir, greu, és que l'Ajuntament de Madrid desmunta el memorial a les víctimes del franquisme que havia fet Manuela Carmena. Algunes de les qualificacions que han fet associacions de víctimes del franquisme i des de l'oposició són infame, vandalisme de l'odi i miserables, mentre que el govern de l'alcalde Almeida diu que està aplicant la llei de memòria i històrica. Altres notícies, doncs, que el Parlament Europeu rebutja debatre la inclusió de els CDRs a la llista d'organitzacions terroristes. La proposta de Vox va ser desestimada per 53 vots a favor, 6 en contra i 3 abstencions. I a Brussel·les, l'euroordre de Valtònic contra Valtònic, de fet, està mal feta segons l'advocat general de la Unió Europea. L'opinió aquesta de l'advocat general de la Unió Europea no és vinculant, però alega que se'l va condemnar amb el Codi Penal del 2012 i l'euroordre es basa en el Codi del 2015, que té penes més altes que entren en els supòsits d'extradició automàtica per terrorisme. Això és el protagonisme, són les persones que tenen protagonisme a nivell general, a Catalunya, a Espanya i a la resta del món. Al nivell musical, saludem en Marc Clapés. Marc, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Aquesta setmana és prou important per Sopa de Cabra, perquè divendres s'estrena el nou senzill. I avui és l'aniversari del seu cantant, en Gerard Quintana, a qui felicitem des del programa amb una de les cançons del seu grup i que ens toca de prop. És l'Empordà, que és la cançó del dia.
Nascut entre Blanes i Cadaqués, estàs segur, quan més vell m'has tocat de l'ala, sempre deia que la matinada es mataria.
Marc, i dius que aquesta setmana publiquen noves cançons al Sopa de Cabra, eh?
Doncs sí, aquest divendres publiquen l'avançament del seu nou disc, una peça que es dirà Farem que surti el sol i que estrenarem doncs, aquell mateix dia aquí a la ràdio. El grup ja ha anunciat que el concert de presentació tindrà lloc durant el Cruïlla de Primavera a Barcelona. Les entrades ja estan a la venda.
És molt més bonic l'Empordà.
És molt més bonic l'Empordà, veurem si és bonic el temps que ens espera per avui. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Temps molt suau el que vam viure ahir, amb gens de fred al migdia. Avui continua el temps suau?
Doncs així seguirà sent el temps, com a mínim avui i demà. Respecte a ahir, puja encara una mica més la temperatura mínima, que es mourà entre els 4 i els 6 graus. I pel que fa a les màximes, es tornaran a repetir valors propers als 20 graus, com ja va passar ahir, per exemple, a la Bisbal d'Empordà. A la costa, l'amplitud tèrmica no serà tan gran, amb màximes properes als 18 graus. Pel que fa a l'estat del cel, en general dia força assolellat, però amb alguns núvols, poc abundants pel matí i nuvolositat que anirà guanyant terreny de cares al vespre i nit. Demà jornada sense canvis destacables, amb més sol al matí i alguns intervals de núvols alts a la tarda.
Thank you.
4 minuts i un quart de 9 del matí. De seguida torna el Supermatí.
El 30 de novembre i l'1 de desembre vine a Torroella de Montgrí a la 626a Fira de Sant Andreu, una gran cita de la pagesia amb tallers tècnics, recinte firal i exposició de maquinària agrícola, amb espectacles familiars, exhibicions equestres, cercaviles i amb un emotiu homenatge a Jordi Muixac al concurs de gossos d'atura. Consulteu firasantandreu.cat.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
La Torre de les Hores està oberta els dissabtes, diumenges i festius. El seu horari és de 11:45 del matí a 3:45 de la tarda i de 3 a 6 de la tarda. L'entrada té un preu d'un euro i pels menors de 10 anys és gratuïta.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
A Ràdio Capital, les nits de dimarts segueixen sent molt negres. Discos, concerts, entrevistes amb ànima. Actualitat i història de la música negra d'arreu del món. Els dimarts, d'11 a 12, Negra Nit, amb Xavi Puig.
Supermatí a Ràdio Capital.
Jordi Sistac, bona tarda.
Bona tarda.
Estem en una sala de plens de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, que fins fa uns moments estava plena per conèixer detalls d'aquesta nova residència que es construirà a Platja d'Aro, als Estanys. Per què creu que ha vingut tanta gent?
Bueno, ha vingut molta gent perquè les famílies estan preocupades pels seus fills, l'Ajuntament col·labora, l'Ajuntament ens deu la sala i les famílies doncs, evidentment sabem que els nostres fills necessiten aquesta atenció i és una bona oportunitat de comprovar que estem pel bon camí.
Quin és, com és, què és aquesta residència dels Estanys? Expliqui per una mica per qui no sàpiga d'aquest projecte.
Més que una residència, vol ser una casa on hi visquin grups de 10 persones, no 30 persones, sinó grups de 10 persones que tenen el seu àmbit, diguem, d'intimitat i que de dia baixen a la zona de dia on s'ocupen i treballen o fan teràpia, el que sigui. Però no volem fer un gran centre, sinó tres grans cases, tres grans llars on hi convisquin 10 persones. Això ens permetrà a l'hora de funcionar, doncs, ajuntar persones segons els seus perfils i donar joc a molta capacitat de trobar grups idonis pel seu tractament i per la seva manera de ser.
Qui viurà en aquesta residència?
Doncs persones amb discapacitat. En principi totes són places públiques, per tant, qui les atorga és l'administració, però també és veritat que encara que qui les atorga sigui l'administració, quan hi ha una xarxa de recursos, tothom, quan fa la petició a l'administració, és més probable que es quedi a la vora. Vull dir que encara que siguin places públiques, no són privades, estaran totes subvencionades per l'administració. Els principals beneficiats són els residents del Baix Empordà.
Quant temps fa que vostè treballa o lluita per poder construir aquesta residència?
Per aquesta residència, concretament, això va començar el 2014 i ja havíem d'haver posat la primera pedra, però ha sigut algun entre... Esperem que la posem ara.
Quan, és a dir, això, a nivell de previsió, estava prevista començar el setembre?
Havíem previst començar el setembre, però hi ha un petit problema d'unes línies de mitja tensió que el solventarem en unes setmanes i començarem. Bueno, ja no ve de 2 setmanes. Però...
I això, que dèiem, quan va començar vostè a idear aquest projecte i per què va néixer? És a dir, quina falta hi ha al Baix Empordà de residències per persones amb discapacitat?
Bé, això, qui ho diu és la Generalitat, que cada trienni fa un pla trienal de les seves actuacions, on surt cada comarca, cada recurs, i des de fa molt temps, des de l'any 2000, sempre que es parla del Baix Empordà, s'acaba dient comarca d'actuació prioritària amb inversions, perquè està molt per sota del que tenen altres comarques.
Quantes residències com aquesta hi ha al Baix Empordà?
Només n'hi ha una, que també la gestionem nosaltres aquí a Sant Feliu, de 16 places.
I usuaris potencials o usuaris que hi podrien anar i que es queden sense servei?
Són xifres de la Generalitat, no pas meves. Si no m'equivoco, em sembla que la Generalitat, me puc equivocar de 5 o 10, diu que de residència potencialment hi hauria 125 peticions. I d'allà residència, que és també un centre, però amb gent amb més capacitat, parla de 343. O 434, no ho sé, però en tot cas la Generalitat diu clarament que aquí en falten.
I en aquest context neix aquest projecte de la residència dels Estanys. Això, el que explicava vostè fa un moment en aquesta conferència que ha fet davant de desenes de persones, que això és un projecte de llarg recorregut. Expliqui'm com s'ha arribat fins a aquest moment en què ja hi ha els diners i l'espai per poder-ho començar a construir.
Bueno, el primer pas importantíssim, sense el qual no haguéssim fet res més, va ser que l'Ajuntament de Platja d'Aro s'ha dit la parcel·la. Sempre es comença per aquí. Pues el segon pas, també importantíssim, quan no teníem res, només que la paraula de que ens donaria una parcel·la, el compromís de l'obra social La Caixa de portar-hi més del 50% del cost de la inversió. I a partir d'aquí tot va anar caient normalment, però sense el terreny i sense el suport de La Caixa, evidentment no haguéssim arribat ni a la cantonada.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols ens explicava que en aquesta presentació que és molt complicat que aconseguir que diferents municipis posin diners per accions que es fan en un altre poble, però la realitat és que d'aquesta residència se n'aprofitaran o en podran beneficiar-se persones de tot el Baix Empordà, no?
Efectivament. Nosaltres tenim usuaris de pobles petitíssims, de pobles petitíssims, de 150 del Baix Empordà, i per qualsevol ciutadà d'una població petita, saber que té serveis és condició indiscutible per seguir-hi vivint, que tingui escola, que tingui hospital. Però el que passa que hi ha equipaments que superen, l'escola pot ser municipal, però un hospital no, ha de ser comarcal. I aquest tipus de centres també han de tenir un àmbit comarcal, forma part de la motxilla de serveis que necessita qualsevol comarca.
Que posant-se en la pell de les famílies d'aquestes 400 persones que necessiten un espai que fins ara no tenien, ha de ser molt complicat el dia a dia, i això parlant amb el portaveu, president de la Fundació Bimar, que es dedica a tractar amb aquestes famílies, ha de ser molt complicat el dia a dia, sabent que tu necessites, tens unes necessitats que no se t'estan cobrint.
No, jo diria que a mica a mica les anem cobrint, i la veritat és que l'any 2000 no hi havia res, i a partir del 2000 cada any hem anat fent, i realment quan una família viu aquesta situació que tens un fill discapacitat, almenys algunes, des del primer moment tenim present el futur, i normalment, lo normal en una família és que el fill doncs se'n vagi i no torni o tal. Tu saps que aquest fill no se'n anirà de casa perquè no pot viure sol, i aquesta és la, diguem, la força que ens fa molt, ser molt tossuts i molt, molt, molt eficients.
És una residència per famílies, doncs?
No, és una residència per als usuaris.
Per usuaris.
Sí, per als usuaris, sí. Perquè les famílies, doncs, arriba un moment que ja no poden tenir a casa, o que falten.
Clar, vostè feia aquesta reflexió, que espais com aquests, a mesura que passa el temps i que la longevitat de les persones és més gran, són més necessaris, no?
Sí, perquè les famílies també anem envellint, en algun moment que no tenim forces per... i ja no diguem quan faltem. I com que tothom viu més, doncs la bolsa del col·lectiu de discapacitats cada vegada serà més gran.
Vostè deia, la Fundació Bimar d'aquí uns mesos farà 60 anys. Expliqui una mica, quina és la feina d'aquesta Fundació Bimar?
Bueno, la Fundació Bimar es preocupa perquè les persones amb discapacitat del Baix Empordà tinguin qualitat de vida i ho vol fer amb inserció social, amb gaudi del lleure i amb promoció personal, i ho vol fer des d'una dinàmica de proximitat amb la gestió, que és l'empatia, i una proximitat geogràfica, que tothom estigui en el seu territori.
L'àmbit d'actuació, per tant, és l'Empordà.
El Baix Empordà.
El Baix Empordà, concretament. Correcte. Deia que... això, no? Que amb aquests 60 anys s'han fet moltes accions, però imagino que...
En realitat, són 20 anys, però les prèvies són de 40 anys més.
Imagino, per tant, que el fet que es pugui aconseguir per fi aquesta residència és un punt determinant en la història de la Fundació.
Pues sí, marcarà un abans i un després i ens donarà... Bé, els temps actuals només sobreviuran les entitats que siguin, que tinguin determinades dimensions. Els petits no podran aguantar tota la pressió econòmica. Vull dir, hem de ser forçosament grans per poder sobreviure. Si no, difícilment aguantarem, perquè les exigències cada vegada són més grans. Per tant, per nosaltres és molt important, perquè vol dir supervivència.
Això és cridant, aquesta frase, eh? Com el qui sobreviurà seran les fundacions grans.
Les grans, sí. Perquè la vida administrativa, les necessitats econòmiques fan tot molt complicat i es necessita un mínim de recursos, o sigui, necessites advocats, psicòlegs, treballadors socials, auditors, administratius, i per això, perquè pugui funcionar, has de ser gran. Si no, tot dura el que dura la vida de la persona que va al davant.
D'on venen els diners, per tant, per fer-se grans?
Per fer-se gran, bueno, sempre la dinàmica és la mateixa. Els pares anem pels pobles, demanem, després demanem diners, demanem un solar, després demanem diners, després construïm, després anem a l'administració i diem, mira, tenim això, ens concertes places, i l'administració ens concerta places que s'omplen i nosaltres vivim del concert amb l'administració.
Això, però, és a dir, la Fundació, podem dir que el 100% dels diners venen de les administracions?
Sí, correcte. Venen nosaltres, tres quartes parts ve de l'administració i una quarta part ve de subvencions que demanem i que gestionem nosaltres.
Clar, molta gent pot pensar, i això, aquesta feina, per què no la fa directament l'administració?
Bueno, sí, és una pregunta, però com que de moment hem de fer nosaltres...
No passa, no? Com que no passa.
Com que no passa. A veure, no tenim cap afany empresarial, ni som el Florentino o un grup important que vulgui. No, no, l'únic que volem és això, i ja ho sabem, que el model d'estat potser seria millor que tot fos públic, però per nosaltres només vivim una vegada, i si no ens espavilem, lo públic no arriba, m'entens? I una manera que sigui públic és nosaltres posar l'empenta, la iniciativa, i cobrar diner públic, que som, evidentment, no dic cap disbarat ni cap novetat, dient que l'administració és lenta i nosaltres som més dinàmics.
Clar, és la iniciativa privada que ha caracteritzat històricament Catalunya,
sí,
no?
Sí, sí, correcte. I aquí al Baix Empordà tenim un exemple que és decisiu, que és la Fundació Mossèn Costa, que és la que gestiona l'Hospital de Palamós i moltes àrees de bàsiques de salut del Baix Empordà, i això va néixer com nosaltres, eren tres, eh? Quan va néixer això al començament ens coneixíem tots, i hi ha quatre persones que ara ja s'han jubilat, que van ser els que, i ara ja, mira, em sembla que 2.000 treballadors. A part, hi ha una altra consideració: la instal·lació de serveis a les persones és una indústria que no es pot deslocalitzar. És un ingrés de diner per la comarca, tot el diner ens ve de fora de l'administració, i ve al Baix Empordà i la gent cobra i els fusters venen a treballar i el lampista també. Vull dir, per la comarca el servei social també és una riquesa, perquè el diner no, un botiguer sap que el diner li ve de la seva activitat, nosaltres no, el diner ens ve de fora i el gastem aquí, amb les persones, però també en la vida. Vull dir, és una circulació interna, un cop el té aquí, es queda aquí, no va a cap butxaca, per això les fundacions sense ànim de lucre, doncs són, aquí no hi ha ningú cobra dels que estem treballant. El benefici sempre és social, no pas la butxaca particular.
Jordi Sistac, moltes gràcies.
A tu, al contrari, a vosaltres.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
3 minuts i seran 8:45 del matí. En la narració de l'actualitat del Baix Empordà, avui us expliquem que Palafrugell tindrà 6 habitatges socials gràcies a un conveni amb la cooperativa Sostre Cívic, que és el primer projecte del municipi que promou l'habitatge de protecció social cooperatiu a la vila, ajuda a recuperar el patrimoni en desús i a garantir l'habitatge digne i adequat sota un model no especulatiu. Eugènia Güell, explica'ns una mica.
Sí, amb aquest acord s'aconsegueix posar habitatges a preus socials, traient-los del mercat especulatiu i al mateix temps donant utilitat a un moble buit, que són dos dels temes que més preocupaven el govern municipal, segons deia l'alcalde Josep Piferrer. Mandy Domingo, que és la tècnica territorial del Sostre Cívic, ens explica una mica més en concret de què va tot això.
Comentar que és un habitatge, és un edifici de 6 habitatges situat al carrer Ponent de Palafrugell. I aquests habitatges s'han adquirit pel procediment de tanteig i retracte, que són habitatges que provenen de l'execució hipotecària. I per tant s'ha evitat que passin d'una entitat bancària a un fons d'inversió internacional.
Així doncs, ja ho heu sentit, són 6 habitatges en un edifici del carrer Ponent i els ha adquirit Sostre Cívic en règim de cessió d'ús i ho ha fet gràcies a l'Ajuntament, que aportarà 40.000 euros i també a un préstec de l'Institut Català de Finances. En qualsevol cas, el que és important, com explicava la tècnica, és que adquirint aquests habitatges s'ha evitat la venda a un fons d'inversions internacional.
Importantíssim. Explica'ns una mica això, com funciona aquesta cooperativa Sostre Cívic.
Sostre Cívic és una entitat nascuda l'any 2004 amb l'objectiu de promoure un model alternatiu d'accés a l'habitatge que sigui més just i accessible i, a més, sense ànim de lucre, no especulatiu i transformador. L'organització promou el cooperativisme d'habitatge en cessió d'ús com a model alternatiu d'accés a l'habitatge i actualment més de 900 persones sòcies arreu del territori componen l'entitat. Amb els projectes de Sostre Cívic, la cooperativa sempre és la titular dels habitatges, que a la vegada permet i fomenta la participació de les persones sòcies de la cooperativa, que en són també propietàries, a diferència del que seria un model en què la propietat és pública. Els habitatges es consideren un bé d'ús i les persones sòcies de la cooperativa poden gaudir-ne indefinidament o per un període molt llarg. Formar-ne part requereix una aportació inicial i el pagament de quotes mensuals que deriven dels costos d'adquisició, manteniment i funcionament del projecte d'habitatge cooperatiu i no de la situació del mercat immobiliari.
Ens quedem a Palafrugell.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Perquè l'Ajuntament ha aprovat començar a dotar de nou equipament al Museu del Suro. Fa quasi una dècada el museu va passar a ubicar-se a la fàbrica de Can Màrio i es va mantenir el material que hi havia al carrer de la Tarongeta. Ens ho explica en Pedro Ruiz.
Suposa l'inici, per tant, d'un dels principals reptes des de fa uns anys del consistori, que consisteix a dotar d'un nou equipament museogràfic a aquest espai. Per qüestió de pressupost, en aquell moment no es va poder dotar d'aquest nou equipament museogràfic, però ara es durà a terme i està previst executar-ho en tres fases. Josep Salvatella, regidor del Museu del Suro, ha dit a Ràdio Capital que aquest és un pas molt important.
Dotar això a l'Ofegell d'un equipament museístic veritablement a l'alçada de la importància que va tenir la indústria del suro en el desenvolupament econòmic, social, cultural del territori des del segle XVIII fins ben avançat al segle XX i que encara avui continua tenint la seva importància.
I Pedro, què implicaran aquestes tres fases per fer-lo realitat?
Es preveu incorporar, per tant, més tecnologies al museu i, en definitiva, complementar-lo amb més informació en tractar-se d'un espai tan gran. Així, doncs, les dues primeres fases se centraran en aquestes dues plantes de l'edifici. A la planta baixa hi haurà la part més introductòria del suro i la cultura surera, mentre que la planta superior se centrarà en l'evolució històrica del suro i tindrà una visió més concreta que la planta de baix, que tindrà una perspectiva més global del suro. La tercera fase està lligada a l'edifici annex de Cal Ganxó, on actualment hi ha les dependències del museu. A la planta de baix s'hi preveu ubicar una vinoteca, on es veurà la relació entre el suro i el món del vi.
25 anys després de la seva inauguració, la unitat de medicina hiperbàrica de l'Hospital del Palamós segueix en marxa. Dades impressionants, dades molt importants. En aquest quart de segle ha atès 2.000 usuaris i s'hi han fet 25.000 sessions. El primer tractament es va fer el 7 d'octubre de 1994.
A partir del 2010, però, es va canviar la cambra originària per una nova. Des de fa 9 anys, l'Hospital de Palamós compta amb una cambra que duplica la capacitat, dues persones estirades i 8 assegudes, en comparació amb la cambra originària al Centre Sanitari Palamosí.
Aquesta cambra, però, ha anat augmentant les dades en comparació amb els anys anteriors. Quines són les últimes dades, les del 2018, Gerard?
Doncs, en total, les instal·lacions van funcionar 1.207 hores, consumint 68.000 metres cúbics d'aire comprimit i 4.500 metres d'oxigen medicinal. Malgrat que les cambres hiperbàriques siguin relacionades amb el món submarinista, només s'han fet 1.660 sessions de les 25.000 relacionades de la cambra hiperbàrica amb accidents disbàrics dels busos. La gran nevada del 2010 va provocar la gran majoria dels 600 casos d'intoxicació per monòxid de carboni que s'han tractat. En canvi, les altres 22.000 sessions tracten ferides de patologies vasculars, seqüeles dels tractaments radioteràpics de diferents neoplàsties o, finalment, complicacions de problemes traumàtics.
Gràcies, Gerard. A la Bisbal, al Museu Terracota, s'inaugurarà una exposició de peces de ceràmica d'en Jordi Cuixart. Una exposició que es dirà Des de Lledoners es podrà veure a partir del diumenge, i la mostra feta pel president d'Òmnium Cultural ja ha parat a Cardona i a Breda i ara arriba a la Bisbal fins al 26 de gener del 2020.
La mostra inclourà alguna de les peces que Cuixart ha elaborat en el taller de ceràmica de la presó de Lledoners, on continua aprenent noves tècniques i perfeccionant l'habilitat amb el torn i l'argila. Cuixart va explicar a través d'un escrit que el contacte amb l'argila és un retorn als orígens, a la mare natura i a la bellesa de la creació. Diu que el permet mantenir intacte el seu compromís polític i no perdre mai l'esperança amb els dies que vindran. I és que la ceràmica és ara una part molt important del dia a dia del president d'Òmnium a la presó.
Aquesta no és, però, la primera vegada que Òmnium i el sector de la ceràmica de la Bisbal s'uneixen per fer una activitat.
Doncs no, l'any 2018, Ceràmiques Est de Vulpellac es va encarregar de reproduir en sèrie una de les peces de Jordi Cuixart, una tassa que van batejar com la Tassa de la Llibertat. Això va ser possible gràcies a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, que va assumir la part tècnica de l'encàrrec al motllista ceramista Mario Sousa, que va realitzar el motlle definitiu sota la supervisió de Dolors Ros, directora de l'escola, i Carles Agustí, propietari del taller. D'aquesta peça se'n van fer 20.000 exemplars que serveixen per recaptar diners que ajudin a finançar la campanya del judici a la democràcia i el dret a la autodeterminació. Com ha fet curiós a l'exposició Des de Lledoners, es podrà veure una peça amb la petjada de Jordi Cuixart, que forma part d'una campanya de Ai Weiwei, reconegut artista i activista xinès, que el va visitar a la presó, on l'element clau és una bandera que conté una petjada humana feta per commemorar els 70 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans. L'exposició es podrà visitar al Terracota Museu fins al 26 de gener del 2020 i inaugurarà diumenge vinent a les 12 del migdia. Durant l'acte també es presentarà el llibre Ho tornarem a fer, del mateix Jordi Cuixart i editat per Ara Llibres. A partir de les 11 del matí del mateix dia de la inauguració, l'Associació de Ceramistes de la Bisbal farà en directe un mural reivindicatiu que es courà en el claustre d'entrada al museu durant la celebració de les diferents activitats. L'acte també comptarà amb la participació del músic bisbalenc Masoni. We'll be right back.
El projecte de l'Ajuntament de Castellplatja d'Aro Valorum ha estat seleccionat com a finalista en els Premis Europeus de l'Associació Europea de Serveis Socials. El projecte ha estat seleccionat entre els 5 finalistes de la modalitat de recerca.
Tal com anuncien des de la pàgina web oficial del certamen, el projecte ha estat escollit per avaluar l'impacte dels usuaris fent servir els serveis i d'aquesta manera millorar la planificació dels serveis municipals de Castellplatja d'Aro. Després de la selecció per part dels jutges del concurs, és la ciutadania qui haurà de votar el projecte guanyador a la pàgina web de l'Associació Europea de Serveis Socials. El projecte de Castellplatja d'Aro Valouma ressalta que treballant amb un bon vincle i una bona relació milloren la qualitat de vida dels ciutadans.
I ara parlem amb Martí Seguer per donar dades de la xifra d'aliments recollits en el gran recapte d'aquest cap de setmana al Baix Empordà.
L'edició 2019 del Gran Recapte d'Aliments ha aconseguit 70 tones d'aliments. És l'última actualització que ha fet el Banc d'Aliments a Ràdio Capital. La xifra no arriba a la de l'any passat, que des del Banc dels Aliments reconeixen que va ser molt bona, però sí que es fregarà. El Gran Recapte d'Aliments a Catalunya és una campanya de recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària. També serveix per donar a conèixer la situació per la qual passa aquest grup arran de la crisi econòmica que estem vivint.
I, a més, aquest gran recapte es du a terme per aquí, Martí.
Doncs, simultàniament, els 4 bancs d'aliments de Catalunya. Es calcula que actualment un 20% de la població viu en situació de pobresa a Catalunya. Aquestes persones requereixen la nostra solidaritat i capacitat organitzativa per no esdevenir persones marginades. I és que, per aquest motiu, des del Banc dels Aliments es posa en marxa aquest projecte que enguany ha arribat a la 10a edició. A tot el país, la xifra estimada d'aliments recollits està per sobre dels 4 milions de quilos. Aquesta és una dada estimada i el recompte final es donarà a conèixer en els propers dies. Un cop sumats tots els aliments. La iniciativa solidària organitzada pel Banc dels Aliments ajudarà més de 196.000 persones. La campanya del Banc dels Aliments també espera sensibilitzar la població sobre la important bossa de pobresa que hi ha a Catalunya. Aquest 2019 ha notat un repunt d'usuaris aquests últims mesos després d'anys de davallada. Un 21,3% de la població catalana està en risc de pobresa i gairebé 7 de cada 100 catalans estan en risc de pobresa severa.
I una notícia musical.
La quintessència del nostre país.
Els Cremats presentaran el seu nou disc Desperta el 14 de desembre al Teatre Municipal de Palafrugell en l'estrena mundial de les seves noves cançons, Marc Clapés.
El disc Desperta és un disc madur d'una formació molt consolidada amb 10 històries que tenen un segell comú, l'amor cap al seu país i la seva gent, en aquest cas l'Empordà, i també les inquietuds dels seus membres. Una barreja de temes propis amb temàtiques universals com el pensament lliure, les contradiccions de l'horitzó, la pèrdua de l'amor, o tan locals com la seva fascinació parlar de collonar. En el concert de presentació es podran escoltar aquestes 10 cançons, però també peces del seu disc vintage i clàssics de la formació revisats per l'ocasió. El concert especial, que comptarà amb les col·laboracions de Tamara Caño al violí i Anna Cané al violoncel, així com la presència del guitarrista Jordi Carles, amb un músic més de la formació. Tot per fer del concert un espectacle especial. La banda diu que volen oferir un espectacle diferent a la seva vessant de músics de carrer, de places i de platges.
M'he sentit rares vegades ho he encertat. Què diu? Què diu? Va, prou de collonar. Què diu? Què diu? Va, prou de collonar. Jo em sento petit.
I amb els Cremats arribem a una nova pausa per la publicitat i de seguida tornem amb el repàs de la informació general i també amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ràdio Capital.
La diferència entre casar-te o fer que sigui inoblidable es diu Restaurant Alcanti. La diferència entre un sopar o un sopar es diu Restaurant Alcanti. La diferència entre un banquet o un gran banquet es diu Restaurant Alcanti. I és diferent per la seva cuina, pel servei i per un entorn privilegiat. Vine a comprovar la diferència entre un restaurant o el Restaurant Alcanti. A l'hotel Alga de Calella de Palafrugell. Informa-te'n o fes la teva reserva al 972 61 70 80 i a novarahotels.com.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Encara no tens aire condicionat?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 50 models diferents per triar. Vine i t'assessorarem.
Ah, i a preus de magatzem. Aire condicionat i Hyundai Inverter per només 379 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
La ràdio.
Són les 8 i 42 minuts. El Parlament rebutja la censura del Tribunal Constitucional a l'autodeterminació com a resposta a la sentència de l'1 d'octubre del judici del referèndum i dels fets de l'octubre del 2017. Uri Ternés.
Doncs sí, el text, votat ahir dimarts a la tarda, rebutja la censura que fa el Constitucional a la cambra sobre el dret a l'autodeterminació i la reprovació de la monarquia. El text ha rebut els vots a favor de Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, l'abstenció de Catalunya en Comú i el PSC i el Partit Popular han votat en contra, mentre que Ciutadans ha marxat de l'hemicicle abans de votar. Així, el ple rebutja la sentència, exigeix la llibertat dels presos polítics i el lliure retorn dels exiliats i la fi de la repressió. Considera un escàndol democràtic l'empresonament de l'expresidenta Carme Forcadell per permetre que la cambra s'hi pogués parlar de tot. La portaveu de Ciutadans, Lorena Roldán, ha criticat els independentistes per presentar una proposta de resolució de desobediència com un trofeu.
El govern i la seva portaveu en la seva roda de premsa habitual dels dimarts situa el diàleg entre governs, entre el govern català i l'espanyol, per després de la investidura i fixa Pedro Alves i la seva declaració de l'any passat com a punt de partida òptim.
Sí, la portaveu del govern, Meritxell Budó, ha situat el diàleg entre la Generalitat i la Moncloa per després de la investidura de Pedro Sánchez i no abans. En la roda de premsa d'ahir al migdia al Palau de la Generalitat, posterior al Consell Executiu, la consellera de Presidència també ha fixat l'escenari de Pedralbes com a punt de partida òptim per a reprendre el marc del diàleg. A més, Budó ha asseverat que el president del govern, Quim Torra, i el cap de l'executiu espanyol en funcions, Pedro Sánchez, han d'encapçalar les converses entre els dos governs.
I també us expliquem que Junts per Catalunya es reunirà amb Carles Puigdemont a Bèlgica el 9 de desembre per abordar la investidura de Sánchez i la sentència de Torra.
L'espai postconvergent abordarà la investidura de Pedro Sánchez, així com la sentència del cap del govern, Quim Torra. Fons del Palau han apuntat que el propi president de la Generalitat preveu assistir a la reunió, on també s'hi esperen els consellers de Junts per Catalunya, a més dels electes al Parlament i a Madrid. El conclave es debatrà en escenaris de futur, la investidura de Sánchez i l'exigència de diàleg a la Moncloa, així com la situació de Catalunya.
I el papa Francesc crida al diàleg i a la pau a tots els països que tenen problemes, diu Espanya també.
El màxim responsable de l'Església Catòlica ho ha dit al vol de la tornada del viatge oficial a Japó, on ha ofert una roda de premsa. El papa Francesc no ha mostrat una postura oficial entorn del conflicte entre Espanya i Catalunya. La menció als problemes d'Espanya l'ha fet en el marc d'una pregunta sobre la situació a Hong Kong, on els manifestants s'hi han establert paral·lelismes en alguna ocasió entre la seva causa i la catalana, tal com també ha passat a Catalunya durant les manifestacions contra la sentència de l'1 d'octubre.
I el seu comentari d'avui, en Pere Carreras, ens dona una bona idea.
Darrerament estic fent una dieta detox de xarxes socials, sobretot de Twitter, que em cansa excessivament. Realment em tensiona, em neguiteja, em fa venir nervis seguir qualsevol tema, sigui el que sigui, en aquest mitjà social. Entro en qualsevol argument i de seguida ja hi veig bilis, amargor, insults, desaires, comentaris realment molt cabrons i m'acaba traslladant un mal cos que no perseguia d'entrada. Un buscava al principi, antes, en les xarxes socials, un contrapunt a les seves idees pròpies, una reflexió des d'un altre punt de vista, altres visions, altres mars mentals, altres formes de ser, de pensar o d'expressar-se. Però és que darrerament, sigui quin sigui el tema, ja sigui la monarquia, el procés, les eleccions, el futur pacte de govern o simplement el tema més absolutament intranscendent, té un reguitzell d'insults, de mala hòstia i de mal rotllo que en realitat em cansa. Estic cansat que les xarxes socials m'esgotin i per això, de tant en tant, faig una dieta d'aquestes detox. Què faig, doncs? Llegeixo un llibre. Ara he aprofitat per llegir, estic més o menys a la meitat del llibre Tota la veritat, escrit per 6 periodistes sobre el procés català. M'agrada resseguir el ritme trepidant d'aquesta crònica plural que ens transporta minut a minut, dia a dia, el que va passar aquell 2017 i tot el que ha vingut després i també abans. Perquè és veritat que en un llibre sí que pots tenir aquella visió plural, polièdrica, necessària, també un xic més calmada, fora d'aquesta cançó nerviosa i enfadosa que es diu Twitter i que em posa realment molt malalt. Deu ser que em faig gran i ja no tolero el soroll ni tan sols una simple piulada. Sisplau, no facin retuit.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Teresa Calabús, bon dia.
Bon dia, hola.
Tu tens Twitter, Teresa?
Sí, però ho faig servir molt i molt poc. De tant en tant per la llibreria i el meu personal no, perquè no ho entenia mai. O sigui, sempre entraven a les converses quan ja eren començades i com que no trobava el fil de què passava, sempre em semblava que no havia entès el xiste, saps? I ho vaig deixar estar perquè el Twitter em feia sentir molt tonta. I vaig pensar, mira, deixo, perquè no, això no és el teu i no.
Jo crec que deu ser més feliç sense Twitter.
Bé, jo, quan ha dit el el llibre he pensat, olé, olé, vull dir, m'hi apunto, i a més, vull dir, necessitem desconnectar una mica i tenir un temps realment protegit, vull dir, per al so, com a mínim, dels mòbils, tenir-los una mica recurats i fer-los servir quan els necessitem nosaltres.
Jo t'ho juro que el Twitter em treu temps de lectura, i em fa molta ràbia això, molt de temps.
Sí, en treuen, i a més això, quan insisteixes en intentar entendre-ho, i al final, quan ho entens, penses, bueno, doncs no n'hi havia per tant, o sigui que al final aquí és, jo tinc aquesta opinió, jo aquesta, i no surts mai d'allà mateix, no, a mi això no me...
Sí. Aquest llibre que explicava en Pere, el Tota la veritat, deu estar-ho petant, em fa la sensació, no?
Sí, és el que més, és el que ha despertat l'interès altra vegada per comprar llibres sobre el procés, perquè hi havia hagut un accés molt gran i ningú sabia cap a on tirar, vull dir, se n'han venut molts, Però Tota la veritat és el que, bueno, és el que la gent tenia més ganes d'agafar. Ha merescut molta confiança als periodistes que l'han fet i bueno, crec que amb això poder sí que qui tingui interès en saber tota la veritat, que no, poder no la sabrem tota, sí, però al mínim ens hi acostarem una mica més, doncs estaran més informats.
Home, i aquest, a més aquests periodistes, que en conec algun, són l'elit del periodisme polític català, vull dir que...
Precisament.
Que és la gràcia del llibre.
Sí, i sort que s'ha fet així, perquè un altre problema és que en els periodistes no se'ls hi està pagant la feina, vull dir, ara tot és gratuït, tothom s'ho baixa de per tot, llegeix els llibres i els diaris digitals, i el que està passant és que després no hi ha diners per pagar-los, o sigui que arribarà un moment que aquesta feina serà molt difícil que existeixi, perquè no hi haurà diners per pagar-los.
Efectivament.
Bé,
sí.
Doncs sí.
Doncs, bueno, jo aquesta, tu sempre ens fas recomanacions tu, ja la recomanació avui la faig jo aquesta. Tota la veritat que vaig pel segon capítol i és superinteressant, i més pels que van viure allò d'aquella època de més o menys a prop, doncs et dona una altra visió del que va passar. Tu quines recomanacions fas avui?
Bé, doncs jo us recomanaria un llibre que aquest sí que te fa tirar-te de cap a la piscina quan el llegeixes, difícilment us distraureu de l'obra, per tant, us deixarà descansar, us deixarà desconnectar.
El llibre anti-Twitter, llavors, no?
sense Twitter, es diu, el títol és Gina, és una novel·la, és la primera novel·la d'una noia d'Amposta de l'any que va néixer l'any 85, per tant, estem parlant d'una autora catalana que esperem doncs vagi publicant i ens vagi oferint històries similars a aquesta. Sí que és veritat que en aquí probablement es nota molt aquella frase de primer pots viure, primer has de viure, després pots escriure. Es nota que en aquí hi ha unes vivències personals o bé, com a mínim, d'amics i de coneguts en els quals ella ha pogut retratar en aquesta obra, perquè hi ha personatges molt i molt autèntics que notes que existeixen. Gina està escrit per la Maria Climent Huguet, ja us dic, una noia jove de l'any 85 i que ha escrit aquesta obra i l'han publicat l'editorial, l'altra editorial, que està dirigida per l'Eugènia Brogi, una editora de les de nom català també, que s'està fent ja un catàleg molt interessant. I bé, hi ha aquest llenguatge tarragoní, aquesta manera de parlar amb l'otros i l'oblà i en diferents expressions molt tarragonines que li donen salsa a la lectura perquè te la fan més personal en aquesta Gina, que és una història explicada en primera persona, per tant també molt propera en aquest cas.
De què va? És una...
De què va? Doncs mira, probablement del tema principal de la generació dels que ara tenen aquests 30, entre 30 i 40 anys, les parelles que estan patint la crisi laboral, que estan preparats per fer feines d'alt nivell però que han d'agafar feines gairebé precàries, que a més es plantegen tenir fills però la seva situació econòmica els fa patir, no estan segurs, les vivendes difícils també, i he vergat de tenir fills, fins i tot en aquest cas sovint els dos components de la parella no hi estan d'acord en el moment o en la responsabilitat que això comporta. Per tant, ja us he dit, una novel·la de caire de reflexió personal una mica, perquè tot això veig, observo jo també, que són els temes principals de preocupació i conversa en aquesta generació. I a part de tot això, en aquesta autora, en aquest personatge, perdoneu, a la Gina, se li diagnostica una malaltia crònica complicada, difícil, no mortal de necessitat, és a dir, una malaltia amb la que haurà de conviure anys, i a tots aquests problemes, sobretot la de si s'ha de posar a fer el primer fill, s'hi afegeix com arreglar-ho amb aquesta malaltia.
Mm-hmm. I què és el que té que t'enganxi tant?
Sobretot el llenguatge i la proximitat, un punt de sentit de l'humor en la manera d'explicar les coses, és a dir, no només et explica, a veure, em passa això, em passa allò, que fa córrer més rius de tinta el drama que la comèdia, però sí, saps explicar un drama amb punts de comèdia, amb reflexió o amb comentaris que et poden arrencar el somriure i de tant en tant el riure, afortunadament això passa molt més bé i la veus molt més sana també, aquest personatge, que ja en tenim ganes.
Mm-hmm. Molt bé.
No sé, poder no hi ha temps, però us podria llegir un trosset.
Sí, sí que tenim temps. Sí,
és que el meu tarragoní m'heu de disculpar, vull dir que, però val la pena intentar llegir tal com ella ho diu.
Sí, fem-ho.
Em talles quan convingui, perquè, bueno, és una pàgina, però a vegades. Us explico tot el moment en què ella ens està explicant quins plans tenen ella i els de seva parella, en Fran, per fer diners, per poder-se posicionar i dir, mira, escolta, farem diners, doncs ho farem d'aquesta manera.
Endavant.
Ella diu, vivim de lloguer, voldríem comprar la casa, però no tenim prou diners. El que sí que tenim són dos plans per venir-ne. El plan A és el plan del Fran i consisteix que mos toque la primitiva, ras i curt. El funcionament per executar-ho és relativament senzill. Només s'ha d'anar una o dues vegades per setmana a una administració de loteria i comprar-ne. Llavors també, una o dues vegades per setmana, has de mirar per internet. si pot ser amb certa il·lusió, si t'ha tocat. Una de les coses que admiro i no entenc a la vegada del Fran és que ell conserva la il·lusió intacta després de tants anys que fa que hi juga. Comprova el bitllet com si fos la primera vegada i està absolutament convençut que li tocarà tard o d'hora. Podríem dir que hi compta pel tipus d'afirmacions que fa. Esto, cuando nos toque la primitiva, ya verás cuando nos toque la primitiva. Nos tiene que tocar ya, porque necesitamos un año sabático. Jo detesto este pla, ja li he dit. Si veu que és més probable que, per estadística, ho vaig llegir, que mos caigui un llamp damunt que no pas que mos toque la loteria. Jo prefereixo tenir una estratègia que depengui mínimament dels meus actes. Per això he tramat un segon pla, el plan B, que consisteix a fer un on, height, wonder. Resulta que en Fran és músic, instrument que arreplega, instrument que sap tocar. Jo no. Jo sóc traductora i amb prou feina sé fer res més. Jo quan ballo, per exemple, dubtaríeu entre si estic tenint un ictus o un infart. Però el fan té flau, què voleu que vos digui, lo lladre? I té un gust exquisit per la música, això també. Virtut que complica una mica les coses a l'hora de crear un One Hit Wonder, que, per qui no ho sàpiga, estem parlant d'un tema musical que triomfa tant com la Macarena o la CDG.
Sap greu, Teresa,
però... I mos permetigui lliure d'entrada. Ja està. Aquest
bé.
Era el text.
Molt bé.
Ja veieu el ritme, ja veieu l'estil, ja veieu la proximitat i aquest d'allò de la Gina... de la Maria Climent i editat a l'altre editorial.
Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torrella. Sempre és un plaer parlar amb tu i aquestes recomanacions literàries que ens portes cada dimarts. Que vagi molt bé.
A vosaltres també, bon dia.
Bon dia. Acabem el programa fent un repàs del que ha passat i del que passarà al Baix Empordà en forma de mapa i tota la redacció d'informatius.
També a Palafrugell hi haurà 6 habitatges socials en un edifici al carrer Ponent, gràcies a un conveni amb la cooperativa Sostre Cívic que ha adquirit aquests habitatges en règim de cessió d'ús. D'aquesta manera es promou l'habitatge de protecció social cooperatiu al municipi, també es recupera patrimoni en desús i es garanteix l'habitatge digne i adequat sota un model no especulatiu. Aquest és el primer projecte d'aquestes característiques que s'emprèn al municipi.
A Palafrugell aproven dotar de nou equipament museogràfic al Museu del Suro. Es tracta de posar més elements tecnològics i completar informativament l'espai del museu. Aquesta renovació es fa perquè el material museogràfic actual és el que hi havia quan el Museu del Suro estava al carrer de la Tarongeta, però encara no havien pogut fer front a les despeses del nou material per l'actual, el de Can Màriu.
A la Bisbal d'Empordà, l'exposició de peces de ceràmica de Jordi Cuixart des de Lledoners es podrà veure a partir del proper diumenge 1 de desembre al Terracota Museu. La mostra feta pel president d'Òmnium Cultural ja ha fet parada a Cardona i a Breda i ara arriba a la Bisbal fins al 26 de gener del 2020. La mostra inclourà alguna de les peces que Cuixart ha elaborat en el taller de ceràmica que fa a la presó de Lledoners, on continua aprenent noves tècniques i perfeccionant l'habilitat amb el torn i l'argila.
I acabarem amb el temps, l'Alberta Aparicio.
Temps tranquil, amb pocs núvols, que poden ser una mica més abundants de cares al vespre i nit. Durant el dia la temperatura es pot enfilar fins a valors propers als 20 graus a l'interior de la comarca, deixant un ambient suau al migdia. Demà, situació meteorològica sense canvis rellevants, en una jornada força assolellada, amb alguns núvols alts a la tarda i ambient suau durant les hores centrals del dia.
Fins aquí el Supermatí. Moltes gràcies a tothom per seguir-nos un dia més. Moltes gràcies a tothom que fa Ràdio Capital. Moltes felicitats també a totes les ràdios que avui tenen aquest examen trimestral de les audiències. I, sobretot, visca la ràdio.
Supermatí a Ràdio Capital.